Comencen les obres de rehabilitació de les casetes baixes del passatge Pons a la Torrassa per convertir-les en habitatge social. Els treballs s'allargaran un any i són finançades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Són unes obres llargament reivindicades. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquesta rehabilitació d'unes casetes que formen part del patrimoni històric de l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Collblanc-la-Torrassa celebrarà un Consell de Districte extraordinari per parlar de forma monogràfica sobre inseguretat i incivisme. Els fets ocorreguts fa una setmana al districte, amb un tiroteig i un apunyalament, ha fet que el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa demanés aquest Consell. S'inaugura l'Harmonia, l'exposició Infermeres, una mostra que recull la història i el llegat social d'una professió mil·lenària. Aquesta serà una de les exposicions que es podrà gaudir aquest dissabte a la nit dels museus. El club Bears Cheerleading s'ha proclamat campió del món a la competició que s'ha celebrat a Orlando, als Estats Units. L'equip hospitalenc va fer una prova sense cap error i es van endur la nota més alta de la competició. Ja estan en marxa les obres de rehabilitació de les casetes baixes del passatge Pons a la Torrassa per convertir-les en habitatge social. Els treballs s'allargaran un any i són finançades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Un cop acabin les obres, les casetes centenàries del passatge Pons, que formen part del patrimoni de la ciutat, es convertiran en 5 habitatges socials, en concret per a persones grans. La seva rehabilitació, llargament reivindicada, mantindrà la singularitat ornamental de les façanes, però es reorganitzen els interiors per donar pas a aquests nous habitatges que gestionarà el Servei Municipal de l'Habitatge de l'Hospitalet.
Es farà d'ús social, no?, per tal de que puguin, amb l'adaptació, doncs, ser per persones grans. Aproximadament ara es trigarà uns 12 mesos en què es faci la rehabilitació i són els mesos que utilitzarem, doncs, per acabar de definir, no?, aquesta sessió d'ús social a través de l'oficina d'habitatge i també en coordinació, no?, entre els diferents serveis.
Conegudes com les casetes baixes, són un exemple de l'urbanisme de passadissos que es va popularitzar durant la primera meitat del segle XX per acollir famílies obreres. Amb la rehabilitació, es passarà dels 9 habitatges inicials, que originalment eren d'uns 35 metres quadrats, a 5 casetes més grans. Desapareixeran els patis interiors compartits i s'obriran nous espais exteriors garantint la ventilació natural i l'entrada de llum.
Per una qüestió de que aquests habitatges puguin ser accessibles i pugui estar en condicions, no, de que pugui viure veïns i veïnes grans i, per tant, doncs, amb les necessitats afegides que es pot tenir. Amb uns espais, doncs, més amplis, no, del que es comptava en la versió anterior, però sobretot amb una visió molt d'accessibilitat.
Les obres, finançades per l'AMB, tenen un cost de 1,2 milions d'euros i està previst que s'allarguin un any.
Però arribar fins a l'inici de les obres de rehabilitació de les casetes del passatge Pons no ha estat un camí fàcil. Ha passat una dècada des que l'Ajuntament va anunciar que compraria aquests habitatges. En aquest temps, entitats com l'associació Defensem el Castell de Bellvís han criticat el retard en les obres.
Fa 10 anys es presentava el Pla d'Inversions Municipals, on es recollia la voluntat de l'Ajuntament de comprar les casetes baixes del passatge Pons. Aquest conjunt d'habitatges amb un valor històric i que van ser declarades bé cultural d'interès local es trobaven en un mal estat de conservació i a més havien estat ocupades de manera il·legal en els darrers 12 anys.
Llevamos desde muchos años sufriendo el jaleo de familias gitanas que viven prácticamente en la calle.
A esa situación de necesidad de mantenimiento y de mejora de esas casas, en un momento determinado se genera un conflicto con una ocupación bastante importante, bastante conflictiva, que ha generado muchos problemas durante muchos años.
Els ocupes es van desnonar i la compra per part de l'Ajuntament es va endarrerir fins al 2018 per uns 300.000 euros. Tot i això, entre estudis de patrimoni i d'accessibilitat, la data d'inici d'obres s'anava endarrerint i en paral·lel avançava la degradació dels habitatges. Trossos que queien, parets afectades o pintades incíviques sobre patrimoni històric de la ciutat. Una degradació que va arribar a afectar l'edifici del costat amb filtracions d'aigua i plagues d'insectes i rates.
En el verano, sobre todo, nos entran cucarachas en cantidad, ¿eh? cucarachas a punta pala, por supuesto, y ratas.
Un abandonament d'uns habitatges històrics centenaris que ha denunciat en diverses ocasions l'associació Defensem el Castell de Bellvís. Qualifiquen de victòria l'inici de les obres i recorden que amb la rehabilitació de les casetes s'haurien de mantenir els 9 habitatges originals.
Però ara, en lloc d'aquestes 8 o 9, resulta que volen fer-ne 5. Clar, això no és una rehabilitació. Ja volen fer una altra cosa. I si volen conservar la història és la mida que era. Si no, quin sentit té que facin casetes baixes?
El patrimoni es conforma de records.
Hem estat insistint de temps, ens hem manifestat, ha sortit a la premsa la reivindicació que fèiem de la rehabilitació d'aquestes casetes. És un fet històric i que pensem que val la pena de mantenir, d'ensenyar per les properes generacions.
Una dècada després s'inicien les obres per recuperar un dels darrers exponents de l'urbanisme dels passadissos de l'Hospitalet. Uns habitatges que han complert 100 anys i que recullen l'esperit de l'anomenada Murcia Chica, aquells treballadors del sud d'Espanya que van venir a viure a la Torrassa per construir l'exposició internacional de 1929 a Barcelona.
Aturades les obres d'enderrocament de l'antiga fàbrica de la Vanguard. Fa uns dies l'Ajuntament va advertir a la promotora que s'havien de parar perquè s'estava duent a terme una ocupació de la via pública sense permís. Davant les queixes del veïnat de la zona per les problemàtiques que comporten aquestes obres, des del consistori es reuniran amb la direcció per assegurar que aquestes s'executin amb la normativa vigent.
Segons fons municipals, la promotora havia estat ocupant la via pública sense la pertinent llicència, fet que ha provocat que els treballs s'hagin pausat a l'espera que la constructora disposi d'aquesta autorització. Es tracta d'unes obres que des del seu inici han provocat queixes veïnals, ja que, segons els habitants de la zona, s'estaven duent a terme sense garantir les condicions mínimes de seguretat i salubritat. El veïnat ha denunciat la presència de pols en suspensió i que aquest traspassa les vies i arriba als habitatges. També la manca de reg per evitar polseguera, el desmuntatge d'estructures sense mesura de protecció adequades i la retirada d'elements potencialment perillosos sense aplicar protocols preventius, com és el cas del fibrociment.
Estoy en mi casa, me pican los ojos, me duele la cabeza, el corazón lo tengo alterado. He llamado hoy al 112 y he pedido por la brigada que hay de medio ambiente industrial. ¿Vale? Y me han pedido de por qué la necesitaba. Bueno, pues le he dicho lo que me pasaba y lo que me ocurría.
Segons expliquen des del consistori, davant les queixes veïnals, els tècnics municipals es reuniran amb la direcció de l'obra per assegurar que quan aquestes es reprenguin s'executaran donant compliment a la normativa vigent i amb les corresponents mesures de seguretat i salut.
Pegarles en las orejas porque no han cumplido las especificaciones técnicas de la demolición. A mí no me vengas a contar merengues. Tienes que darle como institución en las orejas porque no la han seguido.
Tot i així, l'Ajuntament ja va explicar que la promotora disposa de llicència per enderrocar la coberta de fibrociment de l'edifici amb totes les garanties legals. A l'espai de l'antiga fàbrica Vanguard està previst la construcció d'un hotel i al seu entorn l'edificació de 130 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial.
Collblanc, la Torrassa celebrarà un Consell de Districte extraordinari per parlar de forma monogràfica sobre inseguretat i incivisme. Els fets ocorreguts fa una setmana al districte amb un tiroteig i un apunyalament ha fet que el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa demanés aquest Consell, que es farà el 21 de maig a la tarda.
Els problemes de seguretat i civisme a Collblanc de Torrassa han propiciat un nou Consell Extraordinari de Districte 2, el segon d'aquest mandat. Els darrers episodis, com el tiroteig en un local de Rambla Catalana i l'apunyalament al carrer Mare de Déu dels Desemparats, han disparat les alarmes del veïnat. Tot i que algunes entitats del barri celebren que es dugui a terme la trobada, també reben amb escepticisme les solucions que en puguin sorgir.
Desde hace mucho tiempo nosotros estamos diciendo ya. Porque el problema no es de ayer, es de anteayer que se manifiesta hoy gravemente. Y la verdad que a veces queda muy bonito hablar, reunirte, todo es maravilloso, pero no vemos cambios.
Bueno, em sembla molt bé que s'hagi demanat perquè el districte aquest té molts problemes, ja la gent està molt preocupada, van amb por, les coses com siguin, és així. han hagut baralles i, per tant, han hagut baralles amb ganivets, amb armes de foc, amb pistoles, i, clar, la gent està molt neguitosa i és normal que se'n parli.
Durant la sessió es farà seguiment d'actuacions en convivència i seguretat, així com els dispositius que es preparen per l'estiu, desplegament d'agents cívics, espai segur radar i reforç policial. Mesures que el veïnat considera insuficients davant el taló de fons de la massificació i l'elevada densitat de població.
Problemes de convivència, és normal, persones que estan acostumades a viure d'una manera i es troben amb una altra, amb unes altres accions, activitats.
Vecinos que se quejan de los problemas de las casas, por ejemplo, los ruidos, por decir algo, ¿no? El grado de los patinetes ida y vuelta y también el grado de delincuencia, porque mira, aquí ha habido en la calle París un tiempo que había un señor con un machete.
Els afectats també coincideixen a assenyalar que la degradació fa anys que es pateix, tot i que l'empitjorament recent és evident.
Jo sóc nascuda aquí i no recordo que el problema fos tan greu com el que estem tenint ara. Hi ha les baralles, ganivets, pistoles.
Esto se ha convertido en una enfermedad congénita, ¿no? Cada año lo mismo. Y señores, ¿cuándo lo vas a solucionar?
El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa ha demanat la celebració d'aquest Consell Extraordinari, que tindrà lloc el pròxim dijous 21 de maig al Centre Cultural Collblanc de Torrassa.
I sobre aquests fets delictius que van ocórrer la setmana passada a Collblanc, la Torrassa, ha parlat aquest matí el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. El líder de la formació d'extrema dreta ha visitat l'Hospitalet amb el portaveu del grup municipal, Francisco González. Els polítics han recorregut els carrers dels barris amb motiu dels dos fets violents ocorreguts la setmana passada, un tiroteig a la Rambla Catalana i un apunyalament al carrer Mare de Déu dels Desemparats. Tots dos s'han denunciat una inseguretat a la zona que titllen d'intolerable. Respecte al Consell Extraordinari del districte, segon, que pretén revertir-hi l'incivisme, Francisco González ha assegurat que no portarà cap canvi.
Aquí ja s'han celebrat altres plens extraordinaris per tractar aquests temes i és per això que ha vingut el senyor Garriga, per conèixer de primera mà una situació de la que tots som coneixedors. Collblanc-Torrassa està en el més absolut descontrol. No esperem res, perquè d'aquest govern municipal no esperem res. És un govern absolutament que està governant amb una majoria molt precària i que no té lideratge.
Tenemos las calles en una escalada sin precedentes de criminalidad y de delincuencia. Una semana trágica en la que una vez más hemos tenido que sufrir en las calles apuñalamientos y tiroteos. Hemos visto a escasos metros de aquí imágenes realmente preocupantes en las que se apuñalaba a alguien en el suelo y en las que bandas disparaban bajo los balcones de gente trabajadora y familias humildes. Y ese es nuestro compromiso, seguir denunciando la realidad delincuencial a la que barrios como La Torrassa, Collblanc y tantos otros de toda Cataluña y del resto de España están sufriendo.
El calor com a factor a tenir en compte en l'àmbit de la salut laboral i la prevenció de riscos vinculats a la feina. Aquest ha estat el tema central d'una jornada organitzada a la UGT de l'Hospitalet.
Delegats i delegades del sindicat han rebut informació sobre la normativa vigent en matèria d'activació de sistemes d'alerta meteorològica i també de prevenció de riscos laborals derivats de la calor. Cal tenir en compte, per exemple, una temperatura de 30 graus a l'ombra, una humitat relativa a partir del 70% si la feina és a interior o exterior i la intensitat física que requereixi cada lloc de feina. Aspectes generals que s'han de tenir en compte al pla d'avaluació de riscos de cada lloc de treball. També s'han de considerar situacions particulars de cada persona treballadora.
També les característiques individuals de la persona. Hi ha persones que tenen alguna patologia, com per exemple hipertensió arterial, obesitat, diabetes, que també les influye més el calor hacia su patologia i poden empeorar les condicions de treball.
S'han esmentat tres sectors particularment sensibles a la calor: fleques i forns de pa, neteja viària i indústria i construcció, així com possibles mesures organitzatives per prevenir els efectes de la calor.
Que aquí incluyen los cambios de horario, la reducción de la carga física de trabajo en las horas de más intensidad de calor, etc. Esas son las típicas medidas más de gestión de la empresa que tendrían que aplicar.
Un missatge central ha estat que l'increment dels episodis de calor extrema i l'agreujament de les condicions climàtiques impacten directament en la salut laboral i són una realitat que cal entomar.
Estamos viendo que con el paso de los años cada vez el cambio climático nos está afectando de forma más insistente, sobre todo a los trabajadores y las trabajadoras. Y lo estamos viendo en las fechas que estamos, que igual nos viene una tormenta eléctrica como igual nos vienen altas temperaturas. Y esto afecta tanto a los ciudadanos como a las personas trabajadoras.
La UGT ha elaborat un protocol d'actuació en episodis o situacions de calor intensa i, tot i que no sigui obligació legal, ha esperonat els delegats i delegades a la ciutat a negociar-los a les seves empreses de forma específica, al marge de possibles actuacions generals per emergència meteorològica.
El pròxim dissabte 16 de maig, l'Hospitalet se suma un any més a la nit dels museus. Per saber totes les activitats que s'han programat, avui ens acompanya l'informatiu el director del Museu de l'Hospitalet, Pere Izquierdo. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La nit dels museus torna a l'Hospitalet amb novetats. Una de les principals novetats és que s'incorpora el Centre de Transformació Digital, el Florida 6.0, que s'hi podrà trobar.
Exactament, és un nou equipament que té la ciutat dedicat al món digital i que té un poder immens de transmissió d'informació, de coneixement, també sobre el nostre patrimoni i la nostra història, i ells hi presentaran un espectacle immersiu, una mena de pel·lícula que es veu a les parets, el sostre i el terra. I a part també s'ha afegit aquest any la Bòbila, el Centre Cultural La Bòbila, amb una sèrie d'accions sobre els murals que hi ha repartits per la ciutat. L'important és que ens hem coordinat tots.
Sí, ara repassarem, que hi ha diferents equipaments que obriran aquesta nit dels museus, no? A banda del Florida 6.0, hi ha obres de portes també al Museu de l'Hospitalet, al Centre d'Art Tecla Sala, al TPK, la Fundació Arranz Bravo i, com deia ara, el Centre Cultural La Bòbila, no? Que es podrà veure.
Bé, tots oferirem el millor de nosaltres. D'entrada hi haurà visites comentades a les exposicions permanents i temporals en tots els centres. Hi haurà visites comentades pels artistes sobre els murals de la ciutat, per als murals del Bloc de la Florida, per exemple, per part de la Bòbila. Hi haurà tallers i activitats didàctiques tant al museu com al Centre d'Articles Sala i molta música, molt de concerts i també alguna performance. Hi haurà música al carrer Xipreret, davant de l'Harmonia, des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit, i esperem que els veïns siguin tolerants amb nosaltres aquesta vegada, i també n'hi haurà en els altres equipaments.
Ara que deia, no, justament amb els, a la carrer Xipreret, no, hi ha una activitat que es fa col·laborativa amb els veïns. Com ha anat aquesta col·laboració?
Sí, hem volgut que el carrer Xipreret sigui ell mateix un museu. Llavors hem demanat la col·laboració dels veïns i ells s'hi han apuntat entusiasmats. Mostraran objectes antics de les pròpies cases i en els casos en els que no n'hi hagi o no vulguin ensenyar-los, hi posarem reproduccions de fotografies antigues de les cases, de manera que tot el carrer sigui també una exposició, un museu, amb els veïns participant-hi.
Aquesta nit dels museus se celebra a diferents ciutats de l'àrea metropolitana, una d'elles és Cornellà, que justament a la nit dels museus obre un dels seus refugis antiaris de la Guerra Civil. Aquí a l'Hospitalet hi ha diversos, però s'està treballant en obrir un que hi ha al metro de Santa Eulàlia, que és de TMB, que ho està negociant l'Ajuntament, i també està pendent de fer unes obres al refugi que hi ha sota de la Torre Barrina. Algun dia podrem visitar la nit dels museus algun d'aquests refugis antiaeris, doncs, o un altre de l'Hospitalet?
Aquest any impossible, però ens agradaria que l'any que ve, si és possible, ja poguéssim mostrar el refugi antiaeri de Torre Barrina. Hem de veure-ho. Aquest any el que és previst és que hi fem excavacions. Se suposa que des de Qualitat Urbana ens traspassaran l'expedient per excavar el refugi de Torre Barrina i voldríem licitar-ho i fer-ho aquest any mateix, de manera que l'any que ve, doncs, es pugui fer un projecte de rehabilitació, consolidació i seguretat per poder-lo visitar. Respecte al tema B de Santa Eulàlia, si es pot obrir el públic seria fantàstic. De fet, és un petit problema perquè està dins l'àrea de treball de manteniment del propi metro. Estem valorant la possibilitat de fer una versió virtual que a través de la Florida 6.0 es pugui visitar amb ulleres de 3D i tinguis la sensació d'estar dins sense necessitat de posar-te en perill ni de posar en perill un patrimoni que sempre és molt delicat. Hi ha els llits i les moltes coses originals que encara estan al seu lloc.
Vostè va començar fa un any i poc, no? Una mica abans de la nit dels museus, com a director del Museu de l'Hospitalet. És la primera vegada que ve aquí a l'informatiu, a l'entrevista. Una mica en els propers anys, què té pensat pel Museu de l'Hospitalet?
Bé, espero que no s'ho prengui malament ningú dels que manen a l'Ajuntament, però la meva il·lusió i el meu objectiu és aconseguir que el museu pugui ensenyar el que tenim, perquè tenim 16.000 objectes, dels quals 6.000 obres d'art, i alguns increïbles, hi ha un Picasso, hi ha dibuixos d'en Dalí, en la reserva. Llavors, ens agradaria que l'Ajuntament hi destini un espai industrial dels que l'Ajuntament disposa, patrimonial, que es pugui rehabilitar i que pugui ser una nova seu del museu on no només es pugui veure tot això que tenim ara amagat i, per tant, d'alguna forma ocult del públic, sinó sobretot on puguem estimular la participació ciutadana, perquè el patrimoni és de tothom. No és dels que administrem el museu ni tampoc és de l'Ajuntament. És de tots els ciutadans d'Hospitalet.
Doncs a veure si es posa aquesta base, no? Perquè així pròxims nits del museu seran encara més interessants.
Encara més espectaculars, esperem.
Doncs Pere Izquierdo, director del Museu de l'Hospitalet, gràcies per venir aquí per parlar de la nit dels museus i del Museu de l'Hospitalet.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i a tots els companys del Centre d'Art Tecla Sala, de la Fundació Ranz Bravo, del TPK, de la Florida 6.0, del museu mateix, que han agafat amb molt d'entusiasme la possibilitat de coordinar-nos i de treballar junts.
Molt bé. Doncs nosaltres continuem parlant de la nit dels museus, perquè ahir es va inaugurar l'exposició Infermeres, una de les mostres que es podran gaudir la nit de dissabte a l'Harmonia.
Tenir cura dels altres és el que ens fa humans i la base de tota societat possible. Aquesta és la idea vertebradora de l'exposició Infermeres, que ha arribat a l'Harmonia amb motiu del 12 de maig, Dia Internacional de la Infermeria. La mostra del Museu de l'Hospitalet reivindica la història i el llegat social d'una professió sovint menystinguda a través d'objectes, documents i espais de reflexió.
Un primer objectiu que és aportar a la societat el que és la nostra professió, que ens coneguin, que vegin doncs, tot el que hem anat creixent en competència, jo crec que això sempre sorprèn, no? Té un segon objectiu, que és que les infermeres se sentin orgulloses de la seva professió, de la seva història. Jo crec que a vegades no acabem de reconèixer tot aquest llegat i tenim un llegat impressionant. I un tercer objectiu, que és el poder parlar, no, de com les infermeres són agents de transformació social i que cada acte de cuidar és un acte polític, perquè el que hi ha darrere és el buscar la justícia social, que hi hagi equitat, que hi hagi salut per tothom.
Més enllà del recull patrimonial, l'exposició planteja el valor de la infermeria des d'una perspectiva antropològica i el llegat cultural i social d'un ofici mil·lenari.
Creiem que les infermeres són les responsables d'aquestes cures com a base de tota societat possible. És a dir, no hi ha vida sense cuidatges. Això ho veurem doncs, quan contemplem els objectes, veurem un vivero neolític té la mateixa forma com una tasseta de broc. I això vol dir que, tot i que la tècnica, que els objectes hagin evolucionat en disseny, hi ha sempre la base, no? aquesta mirada de cuidatges, aquest valor de les cures socials.
Les organitzadores de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona també han aportat una visió artística de la professió.
Tenim des d'una recreació, com podeu veure, del quadre de Ciència i Caritat de Picasso, on el que volem és explicar que aquesta distinció de ciència i caritat, en aquests moments la infermera ja ho té tot integrat en una sola professió. Tenim una sala d'espera on plantegem com s'espera i qui espera, no? I quin és el punt de partida quan entres dintre d'una consulta i tots els determinants socials que n'hi ha darrere que fan que la cadira que hi hagi en aquesta sala d'espera doncs, sigui més o menys luxosa. I després tenim una proposta d'expressió corporal i d'expressió artística d'una ballarina que ha intentat donar-li moviment als sons de la UCI.
L'art, la història i el patrimoni d'infermeres es podrà visitar fins al 25 d'octubre.
L'Auditori Barrades acull demà a la tarda la segona mostra de cinema jove LGTBIQ+, un espai de trobada per gaudir d'una selecció de curtmetratges que exploren la diversitat afectiva i de gènere. La mostra està organitzada pel Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet i l'Ajuntament de la Ciutat. Es projectaran un total de 7 curts i es farà un col·loqui amb algunes de les creadores sobre noves narratives LGTBIQ+. L'entrada és gratuïta. El club Birds Cheerleading s'ha proclamat campió del món a la categoria Level 7 Coed Non-Tumbling, a la prova que es va celebrar a Orlando a principis de mes. L'equip hospitalenc va fer una actuació impecable sense cap error i es va endur la puntuació més alta de tota la competició, fet que els va permetre també aconseguir el títol de Grand Champion. La fita és especialment rellevant, tenint en compte que el cheerleading continua sent un esport minoritari a Espanya, a diferència dels Estats Units, on compten amb una gran tradició i un alt nivell competitiu.
Bueno, es mi primer mundial y haber ganado en la primera ocasión creo que es excepcional. Ha sido una experiencia brutal.
Dura a nivel físico y mental, por supuesto, hay que entrenar todos los días varias veces, pero no la cambiaría por nada del mundo.
Después de tantos años trabajando para conseguir ese primer puesto, un equipo español se ha llevado un oro aquí a Hospitalet. Y ha sido mucho trabajo detrás que no se ha visto.
Tanto en Hospitalet como en España, este deporte no es muy conocido. Empezó hace pocos años y sobre todo a nivel mundial. Es a veces complicado porque vas a sitios o hablas de este deporte y nadie lo conoce, pero luego a nivel europeo, incluso ahora mismo ya mundial, nos conocen en este club, sobre todo nos conocen mucho este deporte.
I amb la informació esportiva nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Comencen les obres de rehabilitació de les casetes baixes del passatge Pons a la Torrassa per convertir-les en habitatge social. Els treballs s'allargaran un any i són finançades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Són unes obres llargament reivindicades. Collblanc-la-Torrassa celebrarà un Consell de Districte extraordinari per parlar de forma monogràfica sobre inseguretat i incivisme. Els fets ocorreguts fa una setmana al districte amb un tiroteig i un apunyalament ha fet que el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa demanés aquest Consell. S'inaugura a l'Harmonia l'exposició Infermeres, una mostra que recull la història i el llegat social d'una professió mil·lenària. Aquesta serà una de les exposicions que es podrà gaudir aquest dissabte a la nit dels museus. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació i liatdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.